www.ivetradio.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Fa pocs minuts, a les 12 del migdia, s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Maó com a mostra de suport i respecte a les víctimes del doble terratrèmol que ha afectat Veneçuela. Un gest institucional que se suma al que ja va fer divendres el Consell Insular de Menorca, expressant el condol de la societat menorquina davant d'aquesta tragèdia humana. La comunitat veneçolana a Menorca no és gaire nombrosa, però creix cada vegada més i forma part de la realitat social de l'illa. D'aquí uns minuts parlarem amb alguns dels seus membres per conèixer com estan vivint aquests dies difícils i com segueixen les notícies que arriben des del seu país. I mentrestant, les tasques de rescat continuen en condicions molt complicades. El balanç provisional supera ja els 1.450 morts i els 3.150 ferits, mentre la possibilitat de trobar supervivents sota la runa es va reduint amb el pas de les hores. La solidaritat internacional continua arribant a les zones afectades, però la magnitud de la destrucció i les dificultats sobre el terreny mantenen la situació en un moment especialment crític. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest dilluns 29 de juny de 2026. Sant Pere, moltes felicitats a tots els
benvinguts peres. Al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Així que ho deixen ses persones, ho val considerant. Des carrer a molta gent, van a llocs i alcen coses aïllades.
Avui a més és Dia Mundial del Disseny Industrial i si hi ha un objecte que demostra que un bon disseny pot canviar la manera com vivim, probablement el duim ara mateix a la mà. És l'iPhone. Casualitats del calendari, avui fa 19 anys que Apple va posar a la venda un telèfon que, més que un telèfon, va acabar sent una gran revolució de butxaca. I qui el té a la mà ara mateix és en Axel Camarasa, que no el deixes, Axel?
No el deixo, no. Estic bastant pendent sempre.
Tens una relació saludable amb l'iPhone, creus?
A la feina no. Fora de la feina bastant.
Sí?
El sé aparcar.
Tens límits. Poses límits.
Intento. Sí, a vegades costa, ho reconec, però ho intento.
Fins aleshores, els mòbils competien per tenir més botons, més antenes i més tecles. L'iPhone va fer exactament el contrari. Els va eliminar gairebé tots. Steve Jobs el va presentar 6 mesos abans, al gener del 2007, amb una frase que ja és història. Avui reinventarem el telèfon. Molts van pensar que exagerava.
Van a llocs i posen coses a escarrer.
I darrere d'aquella senzillesa hi havia un dels grans genis del disseny industrial contemporani, Jonathan Ive. La seva obsessió era que els objectes fossin tan intuïtius que no necessitassin instruccions. El millor disseny, deia, és aquell que gairebé no es nota, i l'iPhone és probablement el millor exemple. Va demostrar que de vegades innovar no consisteix en afegir coses, sinó a llevar-les. El dia que es va posar a la venda, el 29 de juny del 2007, les botigues d'Apple als Estats Units varen obrir amb cues quilomètriques. Alguns feia dies que ja hi acampaven. En només 2 dies se'n varen vendre prop de 270.000 unitats. En 2 dies. I curiositats, l'iPhone 1 va marcar l'inici d'una revolució, però no és el model més venut. Aquest rècord és per a l'iPhone 6, amb més de 220 milions d'unitats. Aquell primer model, a més, era molt limitat per als estàndards actuals, sense App Store, sense gravació de vídeo i amb només una vintena d'aplicacions bàsiques. Música. tota aquesta evolució tan espectacular, l'ús real del dispositiu és més reduït del que sembla. La majoria d'usuaris només aprofiten entre un 20 i un 40% de les funcions disponibles, centrant-se sobretot en trucades, missatges, càmera i xarxes socials, mentre moltes eines avançades queden pràcticament ignorades. És el teu cas, Excel, o no?
Totalment.
Totalment?
Sí.
El desaprofites?
Al màxim.
Del tot?
Soc bastant...
Un percentatge, va.
És que ni trucades, quasi, eh? Vull dir...
Ja ni truques, eh?
Missatgeria, xarxes i llegir els diaris i poca cosa més, escoltar alguna ràdio...
Sí, com sigui, vivim massa enganxats al mòbil, amb més de 4 hores de pantalla al dia i desenes de consultes diàries. No sé si he rebut aquesta analítica de minuts de consum que rebem els usuaris d'iPhone els dilluns al matí.
No.
Jo m'he espantat avui. No penso dir l'estona que m'hi vaig estar la setmana passada.
Ho hauries de dir.
No ho hauria de dir.
És informació de servei públic.
7 hores diàries.
No ho hauries d'haver dit.
No ho hauria d'haver dit. I com tots els iPhones, també tenen una cara fosca. Per fabricar-los calen minerals com el cobalt, el coltan, l'estany i el tungstè, imprescindibles per a les bateries i els components electrònics. I atenció, Excel, que bé pregunta.
Vinga.
L'extracció d'alguns d'aquests recursos ha estat relacionada amb problemes mediambientals,
sí,
explotació laboral,
sí,
i fins i tot treball infantil en determinades regions del món.
Segur.
La pregunta és... Quin és el país més castigat per l'extracció dels minerals que fan possible els nostres telèfons intel·ligents?
El Congo.
La República Democràtica del Congo.
Toma!
Per tu, perquè concentra aproximadament al voltant del 70% de la producció mundial de cobalt.
Déu-n'hi-do.
Un mineral clau per a les bateries dels telèfons mòbils i vehicles elèctrics i en pateix greument les conseqüències. Vinga, i què tenim preparat per avui? Com tots els dilluns tenim tertúlia, els analistes que ens acompanyen. Avui són els periodistes David Baret i Edurne Ayastui, que ja són aquí a l'estudi. Bon dia. I tindrem comunicació també amb en Berto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Amb ells parlarem de la situació que es viu a Veneçuela arran del doble terratrèmol que hi ha hagut al país. Tindrem oportunitat de conversar amb dos joves veneçolans que viuen a Menorca i que han viscut la tragèdia des de la distància. I també debatrem sobre la situació dels geriàtrics a l'illa. El de Sant Lluís ha renunciat al càrrec, el tercer gerent, en 3 mesos, i la manca de recursos tensa cada vegada més els usuaris i les seves famílies. Tres gerents en 8 mesos, no en 3 mesos. Excel, bon dia.
Bon dia, com va?
I és un tema que està començant a aparèixer a mitjans nacionals, fins i tot, eh?
Sí, sí, se'ns fan ressò d'aquesta situació que ja s'allarga en el temps perquè hi manquen mans i, per tant, la situació dels interns no acaba de ser l'òptima. Els familiars ja fa temps que es queixen i sí, és cert que l'Ajuntament s'havia compromès a incrementar la contractació de professionals, però el cert és que la burocràcia ho està endarrerint tot i a dia d'avui encara no s'ha pogut ampliar la plantilla. Aquesta, sens dubte, és una de les notícies que marcarà l'actualitat de la jornada a 2:30. N'hi ha d'altres, com per exemple aquesta que us podem avançar. El nou sistema informàtic de l'Ajuntament de Mòs està generant multitud de queixes pel seu mal funcionament i pel retard en molts dels tràmits. Fa unes setmanes que s'ha implantat un nou programari que ocasiona molts problemes tant als ciutadans com als mateixos funcionaris que veuen com en lloc d'accelerar processos el que fa és precisament el contrari. Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica a l'Ajuntament s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Sentim Zaira Moyano, és secretària general de la UGT i delegada a l'Ajuntament de Mó.
El nou programa és més lento, duplica les tasques, augmenta el temps que has d'invertir per fer els mateixos expedients, el mateix procés, i el treball de cada persona, no? I cada ciutadà és més difícil encara accedir a l'administració pública.
Per fer una instància ara es requereix el certificat digital, la qual cosa implica haver d'anar a Hisenda, instal·lar un programa a l'ordinador, i UGT lamenta que això dificulta l'accés a l'administració a les persones amb manco, habilitats o accés digital. El nou sistema també perjudica les empreses que han de fer tràmits. Els arquitectes, per exemple, no poden accedir a les notificacions dels seus clients que han presentat una llicència. Les concessionàries de cotxes també es troben amb dificultats per donar d'alta un vehicle o per tramitar certes bonificacions en cas de vehicles elèctrics. Ho explica Céline Gumila, que és presidenta de l'Associació de Concessionaris d'Automòbil de PIME.
Hacer el alta de un vehículo eléctrico nuevo para poder matricularlo y mirar lo que hablábamos, que no funciona correctamente la página y tienes que hacer todo el proceso telemáticamente, pero igualmente una persona en el ayuntamiento tiene que coger esa información y generar la tasa manualmente. O sea, eso ha supuesto pues eso, atascos.
L'Ajuntament de Mo és conscient dels problemes existents. El nou proveïdor del servei és una empresa catalana, Audifilm Consulting. Se li ha adjudicat el contracte per 1,6 milions d'euros amb la intenció que Mo sigui prova pilot i després estendre el nou sistema a la resta de municipis. Fins ara oferia aquest servei Silme, és l'empresa pública del Consell Insular. Més qüestions. El PSOE ha fet balanç avui matí dels tres primers anys de govern del PP al capdavant del Consell Insular amb una crítica contundent a la gestió de l'equip encapçalat per Adolfo Vilafranca. Els socialistes asseguren que el president no exerceix el lideratge que necessita l'illa i que governa seguint les directrius de la presidenta del govern, Marga Proens, sense defensar, diuen, interessos propis de Menorca. El secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, adverteix del que considera una acceleració del procés d'elitisme amb un increment de la compra d'habitatges per part de persones amb un elevat poder adquisitiu.
Que és una illa petita, dins d'una comunitat autònoma petita, i si aquí no tenim un model propi defensat per la nostra institució més important, és molt fàcil que ens deixem endur per aquestes tendències i que acabem com ha acabat Eivissa.
Els socialistes posen com a exemples de mala gestió el col·lapse del servei de la ITB, les obres de la carretera general en plena temporada turística, el retard en l'aplicació de la limitació de vehicles o la manca de connexions aèries durant l'hivern. Una de les crítiques més dures, però, és la situació de la dependència. El PSOE considera vergonyoses, diu, les llistes d'espera per accedir a una plaça residencial i acusa el Consell de no haver estat capaç de posar en funcionament els nous centres, malgrat que alguns ja estan acabats. Ho explica la portaveu socialista del Consell, Susana Mora.
Això no ens ho podem permetre i és molt greu. I ens hem d'aixecar alt i fort i dir que no ens mereixem això. Mereixem un lideratge clar, Menorca es mereix molt més i la nostra ciutadania, especialment la nostra gent gran, es mereix un tracte digne per part de la seva màxima institució, que és el Consell Insular de Menorca.
I acabem amb un apunt de la plenada de succeïts perquè un guàrdia civil de Mos s'enfronta a la presó per filtrar dades d'una operació contra el narcotràfic. La Fiscalia demana per a ell 20 mesos de presó i 6 anys d'inhabilitació per l'agent acusat d'un delicte d'encobriment en utilitzar el sistema informàtic del cos per afavorir un investigat. Segons el relat del Ministeri Fiscal, els fets es remunten a l'octubre del 2022. A petició d'una tercera persona, l'acusat va accedir a facilitar informació confidencial. Va consultar la base de dades oficial de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de verificar si un vehicle determinat estava registrat com a cotxe de lloguer o si no hi constava cap registre, una dada que era considerada reservada. Per intentar ocultar el seu rastre, l'acusat no va utilitzar les seves pròpies credencials. L'escrit de la Fiscalia assenyala que va emprar la identificació d'un company per accedir al sistema sense autorització ni justificació professional. La seva actuació, diu, va posar en perill la investigació contra el narcotràfic, així com també la integritat dels agents que hi treballaven. Dijous matí se celebra la vista prèvia a l'audiència provincial.
La informació completa a partir de les 2:30, Excel.
Correcte.
Que vagi bé.
Igualment.
Que tinguis un bon dia.
I, per cert, moltes felicitats, que Sant Pere.
Moltes gràcies.
Pere de nas petit va comprar un timbali.
Pedro!
Cantant amunt i avall. Pere de nas petit, però en la seva bola cançó sonava així.
D'això del nas petit n'haurem de parlar, Jordi Fàbregas. Em sembla un acudit de bastant mal gust, per ser el dia del meu sant.
Pedro!
Protégeme de la tormenta que viene.
Pel que fa a la previsió meteorològica, ens espera avui un altre dia de sol i temperatures altes, tot i que les diurnes no pujaran tan amunt com altres dies i es quedaran en màximes de 32 graus. A més, el vent ha canviat de direcció, ara el tenim de tramuntana i gregal, entre fluix i moderat, i ajudarà un poc a reduir aquesta sensació de calor tan extrema dels darrers dies.
Xeixa del parquí, que la mort, que la vi, marxant d'en Pere Gallerí, com pares duros.
En Pere Gallarí, són les 12 i 18 minuts. Faem una pausa i tornem tot d'una amb la tertúlia.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
A Selme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Selme.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi Edurne Ayastu i periodista. Edurne, bon dia.
Bon dia.
Com va?
Bien, mucho calor, pero bien.
Ara en parlem de la calor. David Beret, periodista també.
Bon dia,
David, com estàs?
Bon sant, no?
Moltes gràcies. Bon sant, Sant Pere.
Els nostres oients no ho veuen, però això està ple de pastes i horchata i...
celebrant-lo.
Admet que no és bé que hi hagi pastes a l'estudi, però encara hi som a temps.
Encara hi som a temps, exacte.
Felicitats a tots els peres que ens escoltin, i els que no hi són també.
La revetlla ja no es fa de Sant Pere o què?
Mira, el meu pare sempre deia que ell no celebrava Sant Pere perquè la revetlla es va deixar de fer.
Ah, veus? Ah, és que el Sant Joan s'ho va menjar tot.
I s'enfadava molt quan en parlava. Sant Joan s'ho va menjar tot, Sant Pere es va deixar de celebrar i ell ho duia fatal.
Ja, el port es fa, eh? El port es fa, i fan el capellet i tot això. Però clar, no, cal tenir Sant Joan al costat, és com tenir un germà gran que ho fa tot bé i tu que sembla que...
Se lo come todo.
Exacte.
Qui ha tingut Sant Joan ben al costat és Alberto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Alberto, bon dia, com va?
Bon dia, Pere, i felicitats.
Moltes gràcies. Com va anar Sant Joan? Ens en fas la teva crònica.
Els crespallats aquestes a taula
Digues.
Tenen molt bona pinta, els crespallats.
Eh? Sí, has vist?
També t'han arribat a tu, no? Veus?
Els crespallats de sa taula.
Ara em sent molt obligat, eh? Ara sortint de la tertúlia n'aniré a buscar.
Tot sant i cap buitada, eh?
Berto, que ens fas la teva crònica particular. Com has viscut aquest Sant Joan 2026?
Bueno, pues per sort no hi ha excessivament coses a dir, perquè crec que han estat unes festes bastant tranquil·les i bastant positives. Crec que en quant a la part protocolària tot ha anat relativament bé. La part de seguretat també, que és el tema més preocupant dels darrers anys, també sembla que ha anat bastant bé. A part de que hi va haver aquell incident quasi greu en el tema de les avellanes. I que el tema de les avellanes, pues, jo, és un tema que crec que ja... Jo crec que hauran d'arribar a desaparèixer, perquè a més me fa por que això pugui suposar de cara a l'any que ve un efecte cridada. Ja aquesta passa a altre tipus de guerra, ja, de guerra, bueno, de que aquí fora s'entén com a guerra de avellanes, que mai ha estat una guerra, però bueno, ara ja és guerra de bòtils i d'altres coses. Però bueno, sembla que, a part d'aquest incident, diguem, tot el més, que és el més important, ha anat tot bé. I jo sí que destacaria que crec que sí que hi ha hagut, que ha anat molt bé, ha estat el nombrament que hi va haver de caixer senyor d'aquest any, perquè jo crec que complia un poc tots els requisits de d'un caixer ideal, perquè a la vegada jove, però també ja és una persona madura, vull dir, no era un fiat, vull dir, no era un al·lot de 20 anys, pues, el fet de viure contínuament i fer feina aquí a Menorca com a empresari també crec que el deu ajudar amb tot el que és el tema de presa de decisions i no haver d'estar pendent o no haver d'estar supeditat a les decisions que li poguessin inculcar des de fora, i jo crec que tot això s'ha traduït en que hi ha hagut un queixer senyor bueno, que ha fet honor en el seu nom. Sense desmereixer tots els que hi ha hagut fins ara, però vull dir que aquest un port reunia les millors condicions per ser-ho.
I que hem de dir que els periodistes han de fer la feina molt fàcil en unes condicions que no ho eren per aquesta calor extrema. En el nostre cas vam fer feina en aquesta franja de migdia, de 12 a 1, en condicions que realment anaven molt a la contra, però efectivament el caixer senyor ens ho ha posat molt fàcil enguany.
No, a més, bueno, jo ho vaig seguir des de la distància televisiva, i la veritat el discurs d'ell va ser, vull dir, per emmarcar, i a part de l'emoció que desprenia, però les seves paraules per mi, doncs, crec que quedaran en els anals de la història de les festes de Sant Joan. La convidada va ser excepcional, i jo amb ell no ens coneixem d'haver-lo entrevistat una vegada per explicar la seva empresa, precisament de Cototo, i ja em va semblar una persona, és a dir, com, jo crec que ha fet honor als seus estudis, no?, que és un enginyer, no?, i llavors doncs, les coses han estat molt ben ordenades i compartimentades, i el seu cap ho ha anat dibuixant tot i ho s'ha desplegat d'aquesta manera. Aquesta és la sensació que he tingut vivint-ho des de fora,
En relació al tema de les avellanes, el cap de la policia local, en Diego Pastrana, va dir que això marcava un punt d'inflexió i que faria tot el possible perquè l'any que ve aquesta situació no es repetís, Edurne. Vas poder viure la festa...
Jo voy a quedar fatal, però no he...
Ni l'has mirat.
Ni he ido a Ciutadella, ni he seguido mucho lo de San Juan. He visto muchos tweets sobre lo que dijo en esa convidada... el caso señor, y la verdad es que lo he escuchado, me ha gustado, me ha parecido una persona con molt de seny, y me gustó, pero es que unas fiestas donde no se permite que participen las mujeres, pues la verdad es que no atraen mi atención.
Berto, ¿en quin moment de les festes et quedes? Tu personalment, com ho has viscut?
Pues probablement aquest de la convidada és un moment important enguany, per lo que heu dit, que va ser una convidada en què ja hi va haver un bon contingut. Era un discurs des queixa senyor que tenia contingut. No era el típic de sempre, sinó que ja es referia a coses concretes de la festa, aconsellava a la gent a tenir cura de les festes i felicitava, i això m'ha agradat molt, a uns dels protagonistes principals, que eren els lamos i madones, a tots dos. Amb això hi va pensar i això m'ha agradat molt. A part d'això, bueno, jo el que més m'agrada de les festes sempre és Santa Clara, vull dir, això, perquè és la part un poc més en què hi quedam més a la gent de Menorca allà dins, que sense desmereixer es creen, però bueno, que és una part on tots aquests joves que venen, que són un poc els que massifiquen un poc la festa, pues, van d'altra cosa en aquelles hores, i Santa Clara no és del seu interès, amb la qual ni hi va haver una excessiva massificació, i més o manco cada any es manté com a la part més tabada, més... Qui conserva un poc més el caràcter de la festa.
Ja tenim un altre Sant Joan fet, ja passat. També sembla que és a punt de passar aquesta calor infernal d'aquests dies. Arriba tramuntana, avui ja comença a bufar de manera lleu. A partir de dimecres i de dijous arribarà la tramuntana forta i es esperam tots plegats poder començar a respirar un poc, eh?
A mi sembla que ve una tramuntana llarga, eh? O sigui, pel que m'han dit, o sigui, serà uns quants dies.
Però no ens en cansem,
però de moment com diuen els bons, jo t'invoco, tramuntana, perquè sí. Ara mateix... Bueno, avui s'ha notat, eh? Jo he notat que en comptes d'estar 30, crec que estàvem a 29, vull dir, o 28. Dic, mira, ja, i és veritat, aquest vespre fins i tot bufava algun airet i s'estava bé.
Sí, avui no passem dels 32, demà no passarem dels 31, i no és que baixi la temperatura, però sí que la sensació anirà a menys per aquest vent, que suposo també que secarà un poc l'ambient,
sí,
i
hi haurà aquesta humitat insuportable. Sí, perquè l'humitat està sent terrible, eh? Per la mañana i una niebla que...
Dissabte n'hi havia molta.
En tot cas, res comparat, i no ens podem queixar de res si fem un cop d'ull a la situació que està vivint un país que, com tots, és un país amic, el de Veneçuela. Avui migdia, ho dèiem en començar, a les 12 s'ha fet aquest minut de silenci com a mostra de respecte a les víctimes del doble terratrèmol que ha afectat el país. També de suport a la comunitat veneçolana de Menorca, que tot i que no és molt àmplia, es fa estimar i participa de manera molt activa en el dia a dia de l'illa. És una comunitat que creix. Na Genesis Monsalve, per exemple, fa només 3 mesos que va arribar a Menorca i ens ha explicat com està patint la tragèdia al país des de la distància.
Como venezolana, vivir esta situación desde España ha sido duro. Desde que ocurrieron los 2 terremotos el 24 de junio, no he dejado de revisar las redes sociales. Aunque a mi familia no le haya pasado nada, a nuestra familia venezolana sí, y eso duele mucho. La Guaira es una zona muy querida para todos los venezolanos. Incluso fue el lugar de donde partí despidiéndome de Venezuela. Y ver las imágenes de destrucción, de incertidumbre y de miedo genera impotencia. Es muy difícil esta sensación de no poder hacer nada más, de querer abrazar a los tuyos y no poder estar allí. Se pasa el día pendiente del teléfono, esperando nuevas noticias, con impotencia y rabia de ver que muchos entes del gobierno entorpecen la intervención de tantos países que buscan ayudar y ellos solo quieren figurar políticamente cuando pudieron haber hecho más desde que ocurrió todo. Venezuela no estaba preparada para nada de esto. En los hospitales no hay nada, y esto realmente es una tragedia. Gracias a todos los países que, como España, han enviado equipos de ayuda, donaciones, insumos para sumar y ayudar a nuestra gente. Uno puede estar a miles de kilómetros, pero cuando pasan cosas así, el corazón inmediatamente se devuelve para allá.
Una abraçada per Na Genesis, a qui vaig poder conèixer aquest passat divendres a l'Escola d'Adults de Menorca, que hi fèiem un reportatge. Na Genesis, que només du 3 mesos a Menorca, però qui du ja més temps és n'Andrés Lugo, que és un jove d'origen veneçolà que ha estat justament en aquest minut de silenci. Andrés, bon dia.
Bon dia, què tal?
Sí, família i amics, esteu bé? Abans de res, tens la teva gent propera més ben localitzada?
Sí, tots estan bé, afortunadament. Ma mare està bé, la meva àvia també, els meus tios, les meves ties també estan tots bé, afortunadament. Però tinc amics que han perdut familiars i és molt fort, molt trist veure com tot se pot canviar en uns pocs segons.
Com has viscut aquest minut de silenci a l'Ajuntament?
Emocionant perquè malgrat com vas dir abans, que no som una comunitat molt gran, a Silla tenim un cor gegant i la veritat que suport de l'Ajuntament i de gent d'aquí de Mo que va venir a donar suport és importantíssim i una cosa que agraïm totes i tots els veneçolans en aquests moments.
Andrés, tens algú que estigui proper a la zona en aquests moments i que t'estigui explicant un poc quina és la situació?
Sí, bueno, tinc un tio que està fent la feina que hauria de fer el nostre govern i les nostres autoritats, que és enviar els medicaments, els aliments a la gent que més lo necessita en aquest moment. I, bueno, la indignació és total perquè sembla que el govern no vol que s'ajuda arribi, i és el més indignant, és el que demostra que no estan preparats per cap tipus de desastre ambiental, i que per matar, per reprimir, per torturar sí que són a la primera línia, però quan han d'ajudar el poble no hi són.
Andrés, has dit que no estan preparats, però al mateix temps has dit que no vol. Si no vol o no pot...
No, és que no volen i no poden, perquè no tenen no tenen prou estima per la nostra terra, perquè si no les tremola la mà per disparar al seu poble, vol dir que per aquest moment, on hi ha imatges de la policia i dels militars menjant mentre és el poble que està cercant els seus familiars que són sota els escombros, això diu molt de qui són i per què no volen fer res, per què ens han deixat abandonats.
Com t'expliques aquest nivell de destrucció tan gran? Òbviament van ser dos terratrèmols i tots dos molt forts, però més enllà de la força de la naturalesa, què creus que ha pogut provocar aquests efectes tan devastadors?
Realment, les construccions que són d'aquest segle no tenien gaires, com dir-ho, garanties per suportar un terratremol de 7.1 i de 7.5, perquè van ser dos terratremols en menys de 40 segons. Per això és que va existir aquesta destrucció tan gran. I, bueno, també les construccions que són més de segle passat, des dels anys 50 fins als 90, són les que més van resistir, però igualment tenen afectacions greus i que tal vegada ja no podrien ser habitables.
Comentes que l'ajuda no està arribant, per tant, de quina és la millor manera que podem des d'aquí ajudar amb diners? Com ho hauríem de fer per, d'alguna manera, tenir unes mínimes garanties que la nostra ajuda pot arribar a qui falta li fa?
Sí, bueno, com vas dir, enviar doblers és la manera més immediata per fer arribar una ajuda, perquè el problema d'enviar medicaments i aliments és que han d'anar en vaixell o en avió, i la corrupció de l'administració veneçolana podria no permetre que s'ajuda arribi. I ja s'ha demostrat, de fet va arribar un avió amb insums mèdics dels Estats Units, i encara no ha arribat cap medicament als hospitals que més ho necessiten. Per tant, la millor manera que tenen les i els menorquins d'ajudar a Veneçuela és fent donacions monetàries.
D'acord, Andrés, és la segona vegada que tenim oportunitat de sentir-te i de parlar amb tu. La primera va ser arran d'aquesta operació militar dels Estats Units a Veneçuela, que va acabar amb la captura i detenció del president del país, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores. Havia canviat res al país des d'aleshores, abans d'aquesta tragèdia del terratrèmol?
Sí, havia canviat, però per a pitjor tot. I, bueno, ma mare, per exemple, que viu a una zona de classe treballadora, les coses van molt malament. El subministre d'aigua cada vegada arriba menys. La llum se'n va tots els dies. Malgrat que la repressió no hagi... ja no sigui tan gran, igualment sent que Veneçuela segueix en un esquema de govern que no pensa en el seu poble, sinó només en els seus interessos. Per tant, la situació és pitjor.
Andrés, moltíssimes gràcies. T'enviem una abraçada gegant des d'aquí. No sé, Berto, si li vols fer alguna pregunta a en Andrés, o en tot cas l'acomiadem perquè ha estat en aquest minut de silenci. També volem respectar que estigui tranquil i no llevar-li més temps.
Estic d'acord.
Andrés, una abraçada molt forta de part de tot l'equip del Dia Menorca. Gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Berto Edurne, David, perquè un terratrèmol de la mateixa, del mateix nivell, de la mateixa força, no es viu igual en un país que en un altre, eh?
Sí, a més va veure, no? En Japó, que també va tenir conseqüència, i en canvi allà doncs, no va passar res. Realment la situació que explica l'Andrés és trista, perquè al final aquest tipus de desgràcia es converteix en un problema global, no? On tots els països miren d'abocar-s'hi i miren d'ajudar, però després mai acabes de saber què passa amb tota aquesta ajuda. Nosaltres, al final, a través de Creu Roja o a través d'altres organismes internacionals, sempre que penso que és la manera que, si volem ajudar, doncs ho hem de fer, perquè al final són els que intervenen damunt del territori, no? El que passa que, clar, sentia aquests dies declaracions que no havíem mai vist una tragèdia d'aquestes magnituds, com s'ha desenvolupat en aquest país, i d'alguna manera, doncs clar, ha arribat, vull dir, ha plogut sobre mullat, no? Una situació doncs, que ja s'aguanta entre mimbres, amb un doble terratrèmol, doncs bueno, acaba de desfonsar-lo. La humanitat té molts reptes damunt de la taula, i un, evidentment, són aquest tipus de desgràcies. I en aquest cas, bueno, veurem una mica quin és una mica el futur que els hi espera, perquè, clar, després de, primer, de la situació actual, pues ve la reconstrucció. En aquest cas, per exemple, pues, bueno, pues els Estats Units, que per lo que els interessa, pues, s'afiancen del país com si fos la seva colònia, pues haurien de ser els primers interessats en ajudar i a reconstruir, no? Perquè, i aquí doncs veurem una mica què passa en tot plegat. Els hi ha enganxat en un moment, jo crec, molt crític. Jo també pensava, dic, mira, a veure, és un, o sigui, ha passat en un moment també de la Copa del Mundial de Futbol, vull dir que hagués pogut passar també en una de les zones on s'està jugant també, no? Perquè tota aquella cordillera també s'ha afectada per la mateixa falla, no? Vull dir que són coses que quan passen no te les pots imaginar, i quan vaig sentir la magnitud del terratrèmol vaig pensar, Déu meu.
Sí, yo creo como David que lo importante ahora es mirar al futuro, porque lo que ha pasado, es una tragedia provocada por un fenómeno natural, que es que la Tierra se mueve, y las dos fallas, estuve escuchando a un geólogo que lo explicaba muy bien, claro, allí se han unido dos fenómenos que han provocado un desastre. Hay que empezar a pensar que para ellos, los que están allí, debe ser muy difícil, claro, pensar en el futuro, pero desde el primer momento hay que empezar a pensar en la reconstrucción, en salvar a todo el que se pueda salvar y en reconstruir, en que la gente que se ha quedado sin casas tenga un sitio donde estar, donde poder seguir con su vida, tenga comida, tenga medicamentos, pero... Claro, los hospitales, cuando te vienen, no sé, imagínate que pasa aquí algo de esto y de repente, no te diré 3.000, pero 200 personas heridas y el Mateur Fila, vamos, colapsado. Entonces es normal que no haya una atención dedicada a cada uno de ellos, pero para eso están yendo médicos, están yendo bomberos, está yendo cantidad de gente de todo el mundo, porque en estos momentos se demuestra la solidaridad entre los países y entre la gente, que son los que pueden ir ayudando. Es muy difícil, pero tienen que pensar en el futuro.
Berto.
Sí, bé, jo no, també a vegades no m'estimaria més no fixar amb...
Sembla que hem perdut en...
L'estima de sanat.
Berto, sembla que no, ara mateix no et sentim prou bé. Si retorna aquesta comunicació, seguirem debatent amb en Berto.
Sí, jo crec que és un tema de consens més que de debat, en aquest cas, perquè, clar, sí, ens sentim tots tocats d'alguna manera. I jo, per exemple, en Andrés, que ha dit que per sort la seva família s'ha salvat, no? Vull dir, com haurà sigut, no? És a dir, suposo que igual van ser temps de sortir de casa seva, o casa seva no va quedar del tot, no va quedar del tot afectada. Bueno,
també però més amb aquest minut a minut de les xarxes socials, que clar, les xarxes juguen a una doble vessant, no? Que per una banda faciliten molt les tasques de cerca de familiars, per localitzar familiars, però d'altra banda és que estem vivint una gamma de vídeos i d'imatges pràcticament en temps real. Jo recordo que els periodistes tapàvem les cares quan hi havia situacions d'aquest tipus, ara ni no es tapen cares i et pot passar perfectament que t'assabentis a través d'un vídeo que circula per les xarxes...
Y muchas imágenes que no son reales.
A banda.
¿Cómo se cayó este edificio? Y lo ves, dices, joder, lo que ha pasado. Y luego te enteras en que sí, o es otra cosa de otro país. Entonces tampoco sabes muy bien de qué imagen fiarte, ¿no? Que al final es lo que han conseguido. Que no nos fiemos del todo de nada de lo que vemos ni escuchamos.
Berto, ara sí.
Sí, jo de que, no, que m'estimava més tard, tal vegada no fixa-me en el tema que sortirà, a més, i que realment és així, des de plorable estat en què ja estava ara el poble de Veneçuela, sinó que voldria dur un poquet la tragèdia cap aquí, en el sentit de dir, jo tot d'una, quan vaig veure tot el que ha passat, a la força vaig haver de pensar en València. El de València va ser molt... molt menys important, vull dir, no tenia les dimensions que ha pogut tenir aquest terratrèmol, i a València encara no s'han recuperat de tot allò, que ja fa un any i mig.
Però ja ningú en parla.
Llavors, això m'ha fet pensar aquesta setmana, també, en el que ha passat a París, que amb una ola de calor, el govern de París, el govern de França, ha dit que hi ha hagut 1.000 morts més de lo normal i que no donen abast a poder ni els hospitals ni ses funeràries a donar abast a tot això. Llavors, bueno, anem a ratllar clars, vull dir, què passaria a Europa amb una catàstrofe d'aquestes circumstàncies? Seria molt diferent del que passa allà o no? Jo, això me preocupa bastant i crec que aquí ens haurien de posar les piles. Hi ha hagut ja tècnics que han avisat de que si això ocorria segons quines zones d'Espanya, la catàstrofe podia ser ben igual. En la qual cosa, els mateixos problemes que tenim allà de construccions mal fetes, de falta de previsió urbanística, si tot això ja ho tenim igual que allà, podem tenir a vegades la sanitat millor, però no suficient, ni els serveis d'ajuda no suficients per poder fer front a una catàstrofe. I això me preocupa.
Sí, de totes maneres, clar, tampoc. Jo crec que anem aquí, no podem dimensionar-nos en el sentit de que no tenim aquestes falles que passen per aquí. És a dir, per exemple, per mi l'exemple paradigmàtic és el de Japó, que com que sap que està damunt d'un terreny que està sotmesa a moviments tectònics, doncs quan construeix ja construeix amb un tipus de construcció que ja va marcat per això, no? És una mica el que, fixa't amb el tema de l'onada de calor, és a dir, els nord-europeus ho estan patint molt més perquè les seves cases estan més preparades per l'hivern que per l'estiu, i per tant és, les moquetes, l'aïllament que tenen els hi provoca una manera, una bombolla de calor dins els propis domicilis que molt pocs tenen instal·lació d'aire condicionat. Jo llegia aquests dies, per exemple, doncs que a Google France, doncs, com que tenen unes oficines climatitzades, doncs, havien obert les seves portes perquè, doncs, els veïns i gent del voltant pogués anar allà, ni que sigui a passar el dia o a teletreballar, el que fos, no? De fet, fins i tot a França hi ha hagut llegia un article a l'Etom que diu, ha sigut una mica com un efecte Covid de la calor. És a dir, durant una setmana ens ha semblat que estàvem tots com en una situació, doncs, de no ens podíem moure, els hospitals col·lapsats, les funeràries col·lapsades, què fer davant d'aquesta situació, no? Jo crec que quan passen coses d'aquestes també els europeus reaccionem també d'una altra manera. Està clar que si caiguessin les cases, però sí, jo no però ho veig... Digues.
Berto.
Però jo parlava més d'aquesta capacitat, que no la veig tan clara, la capacitat que tenim de poder de poder nosaltres respondre davant d'una catàstrofe d'aquest tipus. Recordeu-ho, l'Orca no fa tant d'any, bueno, ja fa bastants anys que hi va haver el terremoto, que va ser molt més petit que aquest d'aquí i amb molt menys resultats, però encara hi ha plans especials per la recuperació de l'Orca, encara avui en dia, i ara no te vull dir si fa 20 anys ja, però propi deu estar al voltant de fa 20 anys, amb la qual vull dir que jo vull dir que no m'observesqui l'excusa de dir, com que Veneçuela és un país que ha tingut el que li ha passat políticament, no estan preparats, no tenen els serveis que han de tenir, d'acord, molt bé, Sosba, però això ens ha de fer un poc reflexionar de dir, i nosaltres tenim els sistemes per poder fer front a una catàstrofe així? Jo crec que no, i s'ha demostrat perquè quan va venir la pandèmia ens van donar compte de que al final la sanitat nostra tabada no es va, que era la més bona del món, perquè del que van ser més bons del món va ser en quantitat de morts. I després, veient ara el de València, veient el de París, pues me fa dubtar i me preocupa, això, vull dir, és un poc per aquí que vaig.
Yo creo que uno de los temas, aquí no tendremos un terremoto, pero continuamos dando permiso para construir en zonas inundables. Y luego viene la lluvia, no, viene y, la no, gota perdón, fría
en,
por
en
el
toda
clima.
La zona de Granada y todo aquello, sí puede haber, ¿eh?
Claro, es que tienes que tener planes de prevención, pero si seguimos dando permiso para que las zonas inundables sean construidas, ¿qué le decimos al promotor? Usted puede construir aquí, pero se le inundará cuando llueva. Que además ahora, cada vez, lo de la gota fría es más habitual. Es que hay que prevenir y hay que tener planes de prevención para todas estas cosas. No tendremos un terremoto, pero hemos tenido aquí en Baleares casos de inundaciones muy preocupantes, sobre todo en Mallorca. Y seguimos dando permisos. Entonces, la prevención es sobre todo por cosas que sabemos que pueden suceder. Además, un terremoto igual no aquí, pero inundaciones sí.
Estem ratllant de situacions molt extremes en cas de catàstrofe, però és que realment el debat que hauríem de tenir és si som capaços o no d'oferir els serveis públics mínims en casos de plena normalitat. De fet, aquests dies, no sé si esteu veient, per exemple, ahir el diari Oponès treu aquesta notícia del geriàtric de Sant Lluís que ha dimitit el tercer gerent en 8 mesos, Nana Pons, que ha renunciat al càrrec i torna a la feina de fisioterapeuta per les condicions que fan que dirigir un centre com aquest sigui pràcticament inviable. Avui matí hem pogut ratllar amb en Tòfol Coll, que és portaveu de les famílies del geriàtric, i ens explicava això.
Tenir una bona atenció en gent tan dependent és impossible amb aquestes mans. I clar, que arriba un punt que aquesta situació és tan greu ja que ningú... És que serà... No crec que ningú ho pugui aguantar, perquè és molta pressió. Però, bueno, clar, és que s'ha anat allargant tant que ara ja arriba un punt de... Fa temps que era urgent, saps? I ara, clar, de cada vegada la situació és més tensa i més complicada, perquè, clar, tothom està cansat. Estan cansats les treballadores, estan cansats les famílies...
Un titular, el del diari Oponès, que diu «Solo reciben una dutxa a la setmana». I en Tòfol m'explicava fora de micro que ja hi ha altres mitjans nacionals, de nivell nacional, que s'estan interessant pel tema. Aquesta també és la imatge que Menorca dona a l'exterior.
Sí, bueno, aquest tema del geriàtric realment és com un punt i a part, no? Vull dir, saltem de retrèmols a geriàtics, però bueno, aquí és una situació que, clar, està, jo crec que deu estar podrida, bàsicament. Aquesta és la sensació que dona des de fora, perquè, clar, ja quan hi ha pensat tres professionals al capdavant i no ho hagin pogut solucionar, vol dir que hi ha una cosa més de calat. El tema de l'atenció als geriàtrics i als majors, jo crec que és un tema en el qual ens hi haurem d'esmerçar molt més del que ens hem esmerçat, perquè fins ara jo crec que hem tingut la mirada molt posada cap a les llars d'infants, cap a protegir tota aquesta part, però per una mica per la piràmide d'edat ja dibuixa que aquesta necessitat ja no serà tant, sinó que ens hem de fixar més en aquesta part, no? I jo penso que en el cas del geriàtric de Sant Lluís deu ser un tema que s'arrossega, no? Perquè, bueno, ja estem d'alguna manera, jo crec que un gerent No crec que es dediqui a gestionar les dutxes, que perquè el gerent té una funció més organitzativa, no? Després d'haver-hi una funció també de treball, és a dir, es deuen barrejar moltes coses, segurament més que enquistades, i que qui les pateix al final són persones, perquè no estem parlant allà de ningú més que les persones majors, no? I és una realment una desgràcia social, això.
Bueno, esta es una concesionaria nueva, porque antes había otra con la que al parecer no había tanto problema, y yo creo que tienen una falta de personal evidente, que escuché a la alcaldesa de San Luis decir que ellos lo iban a solucionar, pero siguen sin solucionarlo, y se trata de contratar gente, porque cuando tú tienes a 40 personas atendidas por dos personas, que muchas son dependientes, que no pueden caminar solos o que no pueden comer solos, es que lo estás haciendo muy mal desde el principio. Claro, no les puedes duchar cada día ni cada dos días, les tienes que duchar una ducha a la semana, porque no tienes personal para atender a los residentes. Entonces, yo creo que el problema principal es la falta de personal, y esto se podría haber solucionado si el ayuntamiento de verdad hubiese puesto los pies donde toca y hablar con la concesionaria esta, que de momento está fallando mucho. Igual merece la pena abrir otro concurso, porque lo están haciendo bastante mal. No sé ni cómo se llaman, pero lo están haciendo bastante mal, y todos seremos viejos, Todos. Bueno, crucemos los dedos.
En el millor dels casos, sí. Per cert, aquest dissabte, treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella s'han manifestat davant del centre per reivindicar el complement salarial per fer feina en dissabte, que denuncien se'ls ha llevat. Per tant, també malestar a Ciutadella. Berto.
Sí, clar, aquest un poc com en David, aquest és un tema que encara no estem del tot mentalitzats a nivell polític, i és que es dona importància capital. És un dels problemes prioritaris avui en dia a la societat en general, i aquí és evident que també. Llavors, aquest és un tema, per exemple, a nivell de Ciutadella, pues, clar, fa bastant, xoca bastant veure com, per exemple, l'Hospital Municipal de Sant Antoni pues, tenia afegida la Clínica Menorca fins fa dos anys o tres, i quan es va abandonar, pues, tothom pensava pues, que, bueno, pues, que seria un alivio, seria un alè per poder ampliar el geriàtric amb 20 o 30 places més, com a mínim, i això no va ser així, perquè sapiguent en dos o tres anys d'antelació que la clínica abandonaria les seues dependències, no es va iniciar cap procés de projecte de reforma de l'edifici per adequar-se a un geriàtric. De fet, ni siquiera ara que jo sàpiga està fet això, amb la qual cosa el que demostra és que políticament és un tema que no estan prou mentalitzats. I és un tema que és absurd, a més, que no hi pensin els polítics, perquè això afecta moltes famílies avui en dia. Com de vosaltres, cada vegada hi ha més gent major, cada vegada són un problema més difícil per la gent més jove que ets ha de cuidar, perquè en les feines i en tot el que hi ha pendent és molt difícil, amb la qual fan més falta que mai, però no s'acaben de convèncer o no s'acaben de donar compte de que és un tema primordial. Ho englob tot dins d'equip, no sé exactament quines són les reivindicacions que tenen aquestes des cas de setmana, però vull dir, tot al final va allà mateix. És un problema, és una mancança greu i molt important i prioritària, que hauria de ser de les primeres coses que s'haurien d'abordar en els pròxims anys.
I en ambos casos, perdona, sí. Hay un punt en comú que és com una espècie de falta de respeto al personal al que treballa allí. Porque en San Luis no les ponen suficiente personal, en Ciutadella no les pagan lo que les tienen que pagar, hay, no sé, cierta falta de respeto al trabajador que a mí me preocupa mucho, aparte de que hay que cuidar a los mayores.
Berto, Edurne, David, moltíssimes gràcies. Ens seguim veient aquest estiu. No sé que tingueu algun dia que estigueu fora. Nosaltres continuarem el programa tot l'estiu.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Fem una pausa, tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és...
Informació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca.
No camp perquè faci bo, no camp perquè faci bo, ni perquè faci dolent, camp per degustar sa gent.
Darrer minut del programa, fem un apunt cultural abans d'acabar. A les 8:30 a la plaça Constitució d'Es Mercadal hi ha el pregó de les festes de Sant Martí. La pregonera d'enguany és na Pepita Oliver, fundadora de la botiga Mobles Martí, fundat l'any 1961. I amb CJ d'Es Mercadal acomiadam el programa d'avui. Tornem demà, com sempre, a partir de les 12 del migdia. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, la setmana ha començat amb avís en groc al sud de Mallorca, on el termòmetre es pot enfilar fins als 36 graus. Avui